Benvinguts al Fem Salut. Avui amb la Dori Merelo, que ens parlarà de l'apnea de la son.
Bé, bon dia. Com heu sentit la música que fa tot un momentet heu acabat d'escoltar? Un mes més tornem a estar en el programa Fem Salut, un programa de Ràdio Falset que us mira d'apropar una mica al món de la salut a les vostres llars. I avui, per fer-ho, estic especialment content perquè parlo amb una companya de professió, amb una infermera, i que a més treballem plegats a l'àrea bàsica de Flix. Es tracta de la Dori Merelo. Ella, a banda de treballar en aquest moment a l'equip d'atenció primària de Flix, ha estat 13 anys al servei de pneumologia de l'Hospital Joan 23, i és per això que l'han convidat al nostre programa per parlar d'una alteració, d'una patologia potser no massa coneguda, però que afecta a un percentatge important de la nostra població, i que per tant hem de conèixer una mica a fons perquè és important diagnosticar-la i tractar-la. Es tracta de l'apnea de la son. Però abans de... Bon dia, Dori.
Bon dia.
Però, si et sembla, abans de començar a parlar una mica d'aquesta afectació, d'aquesta alteració que poden patir les persones, parlem una mica de la son. Recordo ja fa un temps en el nostre programa vam parlar de la important vam parlar de la son en general, però avui estaria bé que ens expliquessis una mica com funciona això de dormir, és a dir, quines fases hi han i quina importància té en el dia a dia de les persones.
Molt bé, Armand, gràcies. Començarem dient què és el son. El son és un procés fisiològic imprescindible per a viure i que succeeix cada dia i a més alterna amb la vigília, que estem dormits i desperts, i encara que hi ha una bona, el que hem de fer és una bona higiene del son. No tothom dorm les hores que marquen, que diuen de 8 hores, però cadascú sabem quina és les nostres hores.
I explica'ns una mica com distribuïm aquest son, perquè no dormim sempre igual les 8 hores o 6 hores o 10 hores, depenent de l'edat que tinguem i depenent de cada persona. Dormim diferent, és a dir, no
sí.
Sempre dormim d'una manera profunda, també hi ha moments...
Hi ha unes fases del son. La primera, que seria la primera fase, aquella que estem... imaginem que estem en un quart pis. Comencem a baixar, estem desperts i comencem, ens fiquem al llit i comencem al quart pis. Descendem, baixem un pis i comencem amb la fase número 1, que la fase número 1 és quan estem mig adormits, tenim la sensació de, bueno, quan fem una becaineta al començament, després és quan a vegades notem com si caiguessis. Mm-hmm. I aquesta és la primera fase. Baixem després un altre pis i seria el segon. En aquest segon comencem amb un son lleuger. Aquest va, i és el que estem la major part del temps que dormim. Si comptem totes les hores que hem dormit, la part del despert dormit no la comptaríem, o comptaríem un 20%. La fase de son lleuger la ficarem en un 60%, i després baixem un altre pis i entrem en un son profund que dura un 20% d'aquestes hores, i després baixem al sòtano. El sòtano és la fase REM.
És la fase més coneguda potser de la son, no?
Sí, la fase REM, que és la que tu descanses. Tenim paralitzat tot l'organisme, l'únic que actua és el diafragma, i els ulls comencen a bellugar-se. Segurament que tots nosaltres hem vist el company, l'amiga, que belluguen els ulls. Aquesta és la fase REM. No dura molt de temps, l'altre 20%, i és on descansem.
I en quina fase se somia normalment?
Se somia aquesta, a la fase REM. A vegades que tu te despertes a la fase REM, que és la que estàs dormint, i recordes el son.
De vegades passa,
sí. De vegades passa, però que... Bueno, jo i uns altres que pensem que no somiem, no somiem mai, però no és així. Estem a la fase REM. I en aquesta és quan el cos s'organitza, descansa... I ajuda a continuar el dia següent.
Exacte. Un cop introduïdes una mica les fases del son, perquè penso que això és important per poder situar la patologia que anem a parlar, per parlar una mica de l'apnea, sempre quan parlem de qualsevol malaltia en aquest programa, intentem acostar una mica els números, una mica...
Sí.
A qui afecta i a quin percentatge de gent afecta i si és més als homes, a les dones, una mica, sí, per situar una mica aquesta
alteració. A veure, tenim
alteració.
Del 4 al 6% de les persones són homes, el 2 al 4 dones i en un 3 nens. Aquesta seria la proporció. Però està infravalorat aquest diagnòstic. Dades. No està diagnosticat tothom. I ara us donareu compte quan parléssim dels símptomes de allò que tu penses que si pots tindre o el company pot tindre o la companya l'apnea, us donareu compte visualitzant unes quantes símptomes que són molt importants.
Perquè l'altre dia, fora d'aquí, estàvem parlant i ens deies que entre el 60 i el 80% de les persones,
sí,
d'alguna manera,
sí,
encara que no tingui molta rellevància, està patint una mica algun,
sí,
tipus de simptomologia relacionat amb l'apnea i que potser amb els anys pot acabar desenvolupant-se.
Mm-hmm. És molt important. A veure...
Per tant, quan parlem d'un 60-80%,
sí,
parlem d'un...
Tothom ronca una mica, però l'important és no fer apnees. Si tu tens un problema del nas que és important, molt important, farà que tu no respiris bé i pot ser que facis soroll, però que no fas apnees. No sé si segurament que tothom s'ha donat compte de són les parades, sap el que és l'apnea, que són les parades que fem, comencen a roncar i es queden parats.
Deixen de respirar una estona.
I deixen de respirar. Llavors, normalment donem un cop i es belluga un moment i torna
a reprendre.
Però, i aquesta és això és lo important, perquè ronquem un munt... Jo també faig soroll, i és veritat, però no tinc sintomatologia perquè no faig apnees.
Com tu has dit, hi ha diferents tipus d'apnea.
Sí.
Una que és més nasal, més de problemes que tenim dins el que és la fossa nasal,
sí,
i altra que a vegades té més relació amb el tema de la gola, no?
Sí, a vegades ens trobem diversos tipus de goles. És aquella que quan tu obres la boca perquè te mirin les amígdales i obres la boca i se veu tot, que no fa falta ni el palet, pues, aquesta seria una bona gola. Després tenim la gola que queda, a l'arc queda una mica més...
Baixat,
i aquí ja comences a tindre problemes. I doncs n'hi ha, que realment no sabem ni com és que no ronquen desperts, perquè no tenen pas. Quan nosaltres dormim i al relaxar-nos, la mandíbula se va enrere i quan se va enrere i tapa més el que és el forat
d'entrada
de l'aire. Llavors aquí tens moltes possibilitats. Després hi ha un altre component molt important, que és l'obesitat. Si tu ja normalment ja tens un estretxament per això mateix que us dic, que de la gola, del paladar, que és molt caigut, si tu aquest pas està són gent que té el
coll
molt curt, molt curt i ample, pues normalment hi ha greix, amb l'obesitat, i el que fa és que comprimeix més el forat, ho fa més petit, i és quan realment, quan entren en una fase de son lleuger, pues és quan tu va començant respirant una mica dificultós, i al final quan es tanca fa
i deixa de respirar, aquells segons, no?
En aquell moment, normalment, si és conscient o es dona compte de que s'ofega, pues es canvia de posició, es belluga, i això comença una altra vegada. Però penseu que mai arribarà a la fase de REM, perquè en el moment que comença a relaxar-se és quan es queda aturat i no arriba a la fase.
I com has explicat abans, la fase REM és la que realment ens serveix perquè puguem descansar i l'endemà tinguem estiguem activats, no?
Sí, per una bona
per portar
qualitat
terme,
de
per portar
vida.
Terme la, sí. la nostra tasca del dia a dia. I també suposo que els carnots potser en aquest cas tenen alguna rellevància.
Sí, sobretot als nens i adolescents, sí que és veritat que és molt important. I les amígdales molt, molt grosses també, això sobretot als nens. I això pues, treu els carnots, és quirúrgic, els carnots i les amígdales, i els nens milloren moltíssim, perquè penseu que si hem d'esperar un nen que no pot dormir, que està en fase de creixement i no pot dormir, és molt, molt preocupant. Però si li treus les amígdales, sempre diem que és uns òrganos aquí que estan bé, que ajuda, que tenen el seu sentit, però quan no queda més que treure'ls, pues s'han de fer. S'ha de fer.
Com has dit, Diane, ja has apuntat algun factor de risc, com l'obesitat, per exemple, que és un factor de risc important. Hi ha altres factors de risc que puguin ajudar o que puguin col·laborar en que a la llarga algú pugui acabar patint apnès?
Pues sí, sí que és veritat que l'obesitat és molt important. Bueno, jo que portava l'apnea de la son, gent que obesa, que feia la cirurgia bariàtrica, lo de ficar-se les bandes perdien pes, pues terminaven sense màquina, sense CPAP. El tractament que normalment es fa anar, i és molt important. Però també després tenim uns altres components de la nostra vida que ajuden. Ajuden a que sigui més. És l'alcohol, molt important. Nosaltres, a veure, pues a vegades no pots dir que no prenguis un got de vi al dinar. Un got de vi al dinar és inclús és recomanable, però a partir de les 5 de la tarda el sopar ja no és aconsellat, no s'aconsella, ni el tabac tampoc, ni estimulants com són el cafè, el te,
la Coca-Cola
també perjudica, sí, fa que i bueno, tothom sap que tu vas de festa a la nit i has begut una mica i aquell dia
no pots dormir.
No, és que
no hi ha manera de conciliar el son, vas i dius endemà m'he d'aixecar aviat, i si has begut una mica pues no.
Sí, a més
aquell dia
ajuda a que es ronqui més.
Explica'm quins signes i símptomes, algun ja l'has comentat, que és això, que un arriba un moment que sembla que deixi de respirar, però explica una mica el signe de símptoma i què comporta el fet de tenir apnees de la son, perquè n'hem sentit parlar, però sí, així una mica més a fons
té. Pues mira, la gent que fa apnees, lo que fa és que al dia següent quan s'aixeca no ha descansat i té son, molta son, es pot quedar adormida conduint, que és molt greu, es pot seu i es queda adormit. Moltes vegades n'hi ha gent que parlant amb tu es queda adormit. La somnolència diurna és molt important. Després, uns altres problemes, cefalees. Esclar, si tu no descanses, el cervell no descansa, no
desconnecta.
No desconnectes, pues, llavors tens cefalees. A la nit t'aixeques moltes vegades a orinar, gent que s'aixeca moltes vegades a orinar, també, i això té un sentit. Quan tu, sempre li deia als pacients que venien a la consulta, que quan tu tens un susto, i en les pel·lícules que la gent s'orinava damunt, era per una descarga d'adrenalina. Si tu durant la nit t'ofegues i això, el cos ho nota, hi ha una descarga, una petita descarga d'adrenalina, però si això es fa molt sovint, cada 2-3 hores la gent s'aixeca a orinar, perquè ja l'adrenalina fa que orinessin més, no? I la gent s'aixeca moltes vegades a orinar. Després, pues, la sequetat de boca, mal de gola, perquè la gola
segurament
està
també
molt...
el roncar, doncs un ronca amb la boca oberta generalment,
sí,
i hi ha molta sequetat de tot el que són, sí, les mucoses de la gola, de...
Sí. I a més, com que això ha estat contínuament treballant, doncs s'inflama, i inclús jo havia vist gent, no molta, però sí que n'hi ha, que la campaneta s'unfla. S'unfla perquè del problema del roncar, de que no entra l'aire, de que allò tot se queda inflamat. Mm-hmm. La veritat és que sí, i és molt perillós, molt perillós.
Mm-hmm. Perquè pot arribar a ser fins i tot,
sí,
mortal,
mortal
en alguns casos.
I bueno, després hi ha un altre component important, i és que si tu no descanses, n'hi ha gent que té la hipertensió, que és molt, molt difícil de controlar, i una vegada que s'ha diagnosticat una apnea es pot corregir. Això també és un tema que hauríem de controlar nosaltres, no? Gent que és molt difícil de controlar.
I a vegades pots pensar, i per què després depèn de tants medicaments,
sí,
i tantes coses
i
no acaba...
Hi ha problemes,
i a lo millor resulta que el problema està en que no descansa bé.
No es descansa bé. Jo alguna vegada me quedo aquí i miro... La veritat és que no fem més per a la gent, però a vegades que fan una bequeineta i dic...
Bueno, és pues, quan una sap treballar amb una cosa aquesta, pues, durant tants anys suposo que és una mica una cosa que el comportament de la gent ja, tu ja, només amb el comportament diagnostiques una mica el que pot tenir.
Sí.
Perquè com has dit tu, el diagnòstic moltes vegades no està prou ben diagnosticada, moltes alteracions, moltes malalties, però aquesta pot ser més que d'altres, fins i tot. Perquè moltes vegades no se li dona la importància potser que realment
sí
té. El diagnòstic bàsicament és que hi hagi algú al costat que se n'adoni que aquella persona en moments puntuals deixa de respirar i
sí,
després torna a reemprendre. Suposo que el que ens fa diagnosticar principalment és aquest. Però hi ha alguna prova que nosaltres puguem, o a nivell sanitari, pues, per tal de saber si realment aquesta persona està patint aquesta afectació?
Bueno, el primer que faríem és passaríem un test que és important i que ens orientaria per poder derivar-lo al lloc on es fan les proves. Sí que és veritat que a vegades és tan evident, les proves aquestes triguen moltíssim, un any i mig en fer-se, perquè són molt, molt complicades, aparells molt sofisticats i disponibilitat de cames de llits a l'hospital, però costa de... A més, moltes vegades s'han de repetir perquè no és el mateix que te fiquin un munt de cables damunt i dormir en un llit d'hospital, perquè
és aquell famós ingrés que et fan, sí, fer per tal de
que te fiquen un munt de cables i que, però que no pot dormir, la gent no pot dormir.
Ah, està pendent. Està pendent,
no és el teu lloc. Últimament el que nosaltres fèiem era, teníem dos equips de que és portàtils i els donàvem a la gent i se ho ficaven, ensenyaven com es ficava i ho portaven a casa.
Al domicili,
i al domicili és diferent. Tu fas
anar... fas la teva vida del dia a dia.
T'enganxes i fas... Te fiques al teu pijama, estàs al teu llit, perds una mica la noció aquesta... Bueno,
el fet d'estar en un lloc estrany.
Uh-huh. Però sí, costa. De totes maneres... Nosaltres allà a l'hospital fèiem servir, quan era molt evident i molt greu, fèiem a través d'un pulsioxímetre, es ficava al dit un aparell que registrava tot el que feies a la nit. La saturació d'oxigen, els nivells d'oxigen, evidentment, quan tu fas l'apnea el nivell d'oxigen baixa. Mm-hmm. El ritme cardíac també
se va modificant
i ens anava molt bé quan moltes vegades que veiem per primera vegada al gabinet miraven un pacient que acudia per un possible SAUS o l'apnea, que també es pot dir SAUS i SAS, i era tan evident i te donava tanta por deixar-lo marxar que aquell mateix dia li donàvem mal a l'aparell aquest que es fica al dit, el dia següent ho portava i ja començaven amb tota
la bateria
de proves i de història.
A nivell d'espirometria pot haver algun element que dongui alguna pista de que la persona pot patir aquesta alteració?
Sí, que és veritat que la fase expiratòria és molt important, però quan una persona normalment no es fan així les espirometries, però bueno, jo per i allà fèiem la curva inspiratòria quan tu tens problemes una vegada que tu has bufat i tornes a agafar aire, depèn de com la part de sota de la gràfica surt molt aplanada, i això te podria donar la idea de que tu tens un problema a nivell d'ola. És important fer una espirometria completa, agafes aire i després quan acabes de treure l'aire tornar-lo a agafar, perquè això te dona molta informació. Això la veritat és que normalment no es fan així, però que
si es fan, doncs pots treure alguna conclusió en aquest sentit.
Sí.
I si et sembla, perquè el temps ens està acabant, perquè passa volant, parlem de com es pot tractar, perquè ja hem parlat de la seva importància, de que realment és molt rellevant poder tractar, perquè moltes vegades és la causa d'altres malalties que veiem al dia a dia i que potser no li donem la importància que potser caldria. Però hi ha tractament, no? Hi ha, un l'has anomenat, és el CPAP famós, és una espècie de mascareta, corregeixi'm si no deixi, que es posa durant la nit.
Durant la nit al nas, i el que va fent és, tu, abans de ficar-te, tu t'han de fer una prova en la que te valora quina és la pressió que tu necessites perquè l'aire entri amb aquesta pressió i t'obligui d'alguna manera a tindre
la
gola. No hi ha cap problema, els bronquis arriba l'aire que ha d'arribar, els pulmons, no hi ha problema. El que sí que fa és que manté la gola oberta. Per tant, si la gent millora... costa una mica...
Adaptar-se,
perquè no és lo normal dormir amb el nas...
Amb una parella al nas,
sí,
o a la boca.
Però...
La boca també
només
ocupa el nas.
El nas. Però és tan espectacular, gent que no es donava, fins que no ha dormit amb la CPAP, no es dona compte de lo malament que estava, i és molt gratificant per tots, perquè decideix que tu has de ficar, que s'ha de ficar una CPAP, i pel malalt que venen encantats.
Veu la llum.
I tant.
Veu la llum, en aquest
després
cas.
Hi ha un altre tipus de tractament que es diu DAM, que el que fa és, ho fan els odontòlegs, que t'aixequen, és el mateix que fas quan, bueno, quan tens bruxisme, que fas...
Mous les dents,
pues lo que fa aquesta pròtesi és avançar la mandíbula perquè no caigui. Bueno, no és tan efectiva. Te l'han de fer i te l'han de fer molt bé i adequada a tu i moltes proves i tal. Però també hi ha gent que també la fa servir. I després, a veure si hi ha un problema de nas...
Ja han dit carnots,
sí,
també, han dit amígdales...
tabic, nasal...
Amígdales, també, no?, en algun cas.
I aprimar-se. El que estigui més gras, pues aprimar-se.
Com hem dit, com amb la majoria d'alteracions, de malalties que existeixen, el més important segurament és prevenir que això no passi i estar atents, i estar atents, pues, perquè si succeeix no se n'adona la mateixa persona o es pot ser complicat que se n'adoni la mateixa persona, però és molt més fàcil que se n'adoni el del costat,
sí.
I si se n'adona, pues, que ho conegui aquests símptomes i que per tant puguin acudir a buscar ajuda, perquè realment pues, és un fet que pot millorar molt la qualitat de vida de les persones.
Sí, i la salut i la vida, perquè hi ha molts accidents de trànsit que estan relacionats amb la somnolència. La gent que fa apnees es queda adormida al cotxe i això és molt greu.
Molt bé.
Greu.
Dori, doncs, ja se'ns està tirant el temps a sobre, ara sí. Agrair-te que hagis estat aquí als micròfons de Ràdio Falset, que ens hagis aprovat una mica el que són les apnees de la son i la importància que té el poder solucionar-les i el poder dormir en condicions.
Dormir.
I si algun dia hem de parlar de temes semblants, si et sembla bé, doncs et tornarem a convidar.
Jo encantada. M'agrada el tema i si us puc ajudar, aquí estic.
Doncs molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a tots.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres l'Armand, la Clàudia i a la part tècnica el Solde. Ara us deixem amb l'informatiu cap de setmana que, com sempre, us durà a l'actualitat de la nostra comarca. Nosaltres ens acomiadem fins l'any que ve, esperant que passeu unes bones festes. What can you do when I'm